tarda, són les dues. Això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dimarts 26 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
I és responsabilitat de totes les administracions garantir que aquests valors es respecten i es protegeixen i, per tant, creiem, un, que es compleixi amb les compensacions ambientals no complertes, però dos, que es faci una auditoria ambiental per establir mesures.
No se pueden hacer así los presupuestos. Este gobierno los hace siempre al revés. Primero ve cuántos gastos tiene que tener para comprar votos y luego a martillazos intenta cuadrar e imaginar o directamente mentir sobre los ingresos.
La oportunitat per fer un model energètic propi, un model energètic de país.
Considera que el govern espanyol ha desaprofitat perquè no ha inclòs cap mesura que eviti desnonaments, tampoc de lloguer social obligatori, que a més rebaixa la normativa catalana, que sí que fixa topalls al lloguer i que s'ha demostrat eficaç i pràctic.
L'equipo pues, que más corre de primera divisió, que más intensidad tiene, que más sprints pega.
Si seguimos en la línia en los últimos tres partidos en casa, yo creo que hay muchas cosas que hemos hecho bien y entonces posibilidades de ganar el partido.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dimarts i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho, perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem tot l'equip que fa possible Estel Migdia. Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Massí pel capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció, i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat ens plantegem preguntes un dia més, qüestions com, per exemple, com segueix tot el serial de la reforma laboral? Qui l'acabarà impulsant? I què hi diuen els sindicats de tot plegat? I com avança la negociació dels pressupostos generals de l'Estat? Avui ha parlat Pablo Casado a la COPE, que és el que ha dit. I a Catalunya, contra què es vol blindar la presidenta del Parlament, Laura Borràs? Tot plegat al mateix dia en què des de la xarxa de Twitter a Radio Estel us estem preguntant què en penses de l'energia renovable a Catalunya, ja que aquest dimarts el govern de la Generalitat ha aprovat el decret de renovables per impulsar l'energia eòlica al país. Només cal que ens seguiu a @InfoREstel i participeu en aquesta enquesta. Aquestes són algunes de les preguntes per un dia com avui i que intentarem respondre tot seguit a Estel Migdia. Abans de tot plegat i quan passen 3 minuts de les 2 de la tarda, us anunciem una incidència a aquesta hora de l'R1 i l'RG1 per causa d'un atropellament d'una persona a Premià de Mar. La circulació es troba interrompuda entre Masnou i Mataró. Es preveuen aturades durant el trajecte a les estacions i afectacions que poden superar els 45 minuts hores d'ara. I també ens interessem per el temps. Mirem cap al cel i volem saber quin temps farà les properes hores. Ens ho ha explicat tot plegat Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat. Després d'un matí força fred arreu de Catalunya, les temperatures diurnes s'han anat recuperant i les màximes avui arriben a valors de 17 a 22 graus. Una tarda que serà bàsicament assolellada, però amb la presència d'alguns núvols poc importants que afectaran sobretot àrees de muntanya. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser freda. Es tornaran a formar bancs de boira que demà al matí faran que la visibilitat estigui reduïda a molts punts de l'interior, però marxaran ràpidament. I també tindrem un dia amb sol, amb la presència d'alguns núvols poc importants i amb un temps és molt semblant al que hem tingut avui.
I ara sí, fem un cop d'ull a l'actualitat, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 4 policies locals de Llinars del Vallès en un dispositiu contra una xarxa dedicada al tràfic de marihuana. Us estem explicant des d'aquest matí a Radio Estel. Anna Closa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Sí, el dispositiu s'ha desplegat cap a les 5 de la matinada i a hores d'ara continua en marxa. El que sabem fins al moment és que Mossos d'Esquadra han fet fins a 28 escorcolls en diverses localitats, principalment a Llinars del Vallès i a Barcelona. Un d'aquests escorcolls s'ha fet a la comissaria de la policia local de Llinars i entre els detinguts hi ha almenys 4 agents del cos policial d'aquesta localitat.
A quines conclusions, però, arriben els Mossos d'Esquadra?
Doncs la policia catalana creu que els agents es dedicaven a protegir les plantacions i els magatzems de traficants dominicans durant els dels escorcolls s'han requisat un miler de plantes de marihuana. Segons apunten diversos mitjans, un dels agents detinguts seria el policia que estava parlant amb un home que va morir tirotejat a Llinars del Vallès el desembre del 2019 i que llavors es va dir que era el seu confident.
I això no acaba aquí perquè a Caldes de Malavella, a la Selva, la policia local ha interceptat també un cotxe amb 55 plantes de marihuana al maleter.
La policia va detectar que el vehicle circulava a una gran velocitat per la pista forestal i per això va intentar aturar-lo. El cotxe, en veure que venia la policia, va accelerar encara més i va començar una persecució. Mentre fugia, el vehicle en qüestió va estar a punt de xocar frontalment contra un altre turisme i per evitar l'accident, el conductor va sortir de la via i això va fer que sortissin de l'interior els tres ocupants, que van fugir corrents cap al bosc. La policia va comprovar que a l'interior del vehicle hi havia 55 plantes de marihuana repartides entre el maleter i el seient del darrere tapades amb una manta. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els tres fugitius.
I aquest matí el director de l'Àrea d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, Joan Herrera, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, ha denunciat els incompliments dels compromisos que marcava la declaració d'impacte ambiental de l'any 2002, quan es va fer la darrera ampliació de l'aeroport del Prat.
Aquests incompliments han comportat la degradació dels aqüífers i la pèrdua del 60% de les aus. Herrera ha exposat que la Comissió Europea ha obert un expedient a Espanya per la degradació del Delta.
I és responsabilitat de totes les administracions garantir que aquests valors es respecten i es protegeixen i, per tant, creiem, un, que es compleixin amb les compensacions ambientals no complertes, però, dos, que es faci una auditoria ambiental per establir mesures que permetin que l'espai es recuperi d'aquest estat de retrocés en què està des de fa més de 20 anys.
L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds també ha parlat sobre el nou decret llei d'energies renovables que ha aprovat el govern. Es tracta de garantir més participació del territori a l'hora d'implementar parcs eòlics i fotovoltaics. Herrera considera la iniciativa del govern positiva, però la veu insuficient.
Sobre els espais on s'han d'ubicar les infraestructures que generin aquesta energia renovable, Herrera creu que hi ha zones al nord de Catalunya que reuneixen les condicions necessàries per construir parcs eòlics o fotovoltaics i que encara no han estat explotats. El repartiment d'aquestes infraestructures ajudaria a evitar la negativa d'algunes zones, com el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre, a acollir-les en el seu territori. Per això, segons Herrera, el que cal és assegurar que la instal·lació d'aquests parcs generadors d'energia tinguin un retorn en el territori. Escoltem Joan Herrera.
Crec que és urgent, no tant el dir no, sinó el posar les condicions. I sí que és cert que el territori ha de tenir compensacions. És dit d'una altra manera, que si tu et posen un parc eòlic, un parc fotovoltaic, no pot ser que tot sigui per que els inversors, grans inversors, treguin gran rendibilitat. Aleshores, més que situar-nos en el no, des del meu punt de vista, el que ens hem de situar és en els condicionants.
De fet, precisament avui el govern ha aprovat el nou decret llei d'energies renovables que vol garantir més participació del territori a l'hora d'implementar parcs eòlics i fotovoltaics. Fins ara, molts pobles s'havien queixat que no se'ls tenia en compte a l'hora de construir nous projectes. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, què tal? Bon dia.
Bon dia, sí, el govern vol tirar endavant amb la transició energètica, però no ho vol fer sense tenir en part la complicitat del territori. Per això, a partir d'ara, caldrà que la meitat dels propietaris dels terrenys on es volen ubicar parcs eòlics i fotovoltaics hi estigui d'acord, ho explica la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
L'oportunitat per fer un model energètic propi, un model energètic de país. Per això, justament, el full de ruta que hem dissenyat inclourà, entre d'altres, mesures com, per exemple, la creació de la xarxa d'oficines comarcals de transició energètica, l'aprovació també de la llei de transició energètica o la creació de l'energètica pública.
A més, les ciutats que no siguin capaces de generar el 50% de l'energia que consumeixen hauran de compensar la resta del territori.
De fet, també, Judit, el govern critica la llei de l'habitatge que avui ha aprovat el Consell de Ministres perquè considera que es queda curta.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, considera que és una llei que no servirà per fer front a les urgències en matèria d'habitatge.
El govern català es considera que el govern espanyol ha desaprofitat perquè no ha inclòs cap mesura que eviti desnonaments, tampoc de lloguer social obligatori, que a més rebaixa la normativa catalana, que sí que fixa topalls al lloguer i que s'ha demostrat eficaç i pràctica.
Plaja titlla la llei de decebedora i centralitzadora.
I seguim amb tu, Judit, perquè els lletrats del Parlament proposen eliminar el reglament del reglament, volem dir, l'article que fa referència a la corrupció com a causa per suspendre un diputat. L'objectiu de la reforma és blindar la presidenta de la cambra, Laura Borràs, que està investigada per un presumpte cas de corrupció.
La mesa del Parlament, de majoria independentista, debat si aprova o no aquesta modificació. El nou document que hi ha damunt la taula proposa que qualsevol diputat no hagi d'abandonar el seu escó quan sigui jutjat per un cas de corrupció perquè cal defensar el principi d'innocència. D'aquesta manera es vol evitar que Borràs hagi de deixar el seu càrrec quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li obri el judici oral i només es veuria obligada a fer-ho en cas que hi hagi una sentència condemnatòria. Des del PSC, però, adverteixen que sense el suport dels grups parlamentaris no poden tirar endavant el canvi, ho diu Alicia Romero.
No ens sembla que hagi de ser la mesa les que les plantegi, sinó que s'ha de fer a través d'una ponència de llei i amb el suport dels grups parlamentaris. I, per tant, en una primera lectura hem vist doncs, que sí que és veritat que hi ha modificacions més puntuals, però que hi ha altres que són una mica més de fons.
Ciutadans i Comuns ja han mostrat també el seu rebuig.
Gràcies, Judit, des del Palau. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Partit Popular, Vox i Ciutadans presentaran esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat per al 2022, Anna.
Sí, el primer en pronunciar-se ha estat el líder dels populars. Segons Casado, els comptes neixen morts i les previsions macroeconòmiques són paper mullat. El Popular es justifica dient que tant el Banc d'Espanya com l'Autoritat Fiscal Independent com l'FMI remarquen que no es poden fer aquests pressupostos. L'ha exposat en una entrevista a la cadena COPE.
No podemos aceptar que con la que está cayendo en España, con tantos hogares que no llegan a fin de mes, con 4 millones de parados, con 1 millón de familias haciendo las colas del hambre, este gobierno se dedica a comprar votos con los independentistas o incluso a hacer política penitenciaria de cara a los de Bildu.
El líder dels populars, per cert, que també ha acusat el govern de Sánchez de comprar vots dels joves a través del bo cultural de 400 euros per llibres, teatre o cinema.
Sí, també ha avançat que avui el seu partit impulsarà una reprovació de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, per haver acusat el jutge Marchena de prevaricar en el cas que ha derivat en l'expulsió del diputat de Podem, Alberto Rodríguez.
Per cert, notícia de darrera hora pel que fa a Alberto Rodríguez. Ho publica el diari Público. L'exdiputat d'Unides Podem, Alberto Rodríguez, ha sol·licitat davant del Tribunal Suprem la suspensió provisional de l'execució de la sentència que el va condemnar per atemptat contra un agent de l'autoritat. I la reforma laboral ha confrontat les dues forces polítiques que formen el govern espanyol. La reunió d'aquest dilluns entre el PSOE i Unides Podem per llimar les diferències i redreçar la situació ha acabat sense acord.
La crisi entre els socis de govern va esclatar el passat divendres quan la ministra i secretària general de Podem, Ione Belarra, va reclamar aquesta reunió en una piulada a Twitter assegurant que cal abordar la gestió i l'execució dels compromisos de coalició.
Ara bé, però, Anna, quin és el problema de fons?
Els comuns volen que es derogui la reforma del Partit Popular i que sigui la ministra de Treball, Yolanda Díaz, qui representi el govern espanyol a la taula de negociació amb les patronals i els sindicats, mentre que el PSOE només vol modificar-la i que el procés del lideri la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
I a tot plegat, què hi diuen els sindicats?
En aquest sentit, també s'hi ha referit el secretari general de UGT, Pepe Álvarez, qui ha apuntat que aquestes divisions del govern no beneficien a la taula de negociació. Álvarez ha assenyalat que la importància és la posició del govern més enllà de qui piloti les negociacions. Ho ha defensat així en declaracions als mitjans aquest dimarts a Barcelona en el marc de l'Assemblea de Delegats de la UGT de Catalunya.
Lo importante es la posición del gobierno. Pero aunque lo fuera, tampoco podemos entrar, porque no es una cuestión que nos toque a nosotros. A nosotros no nos va a decir nadie quién va a negociar por parte de la UGT. Nosotros no podemos entrar en un tema que es de organización del gobierno. Nos importa la posición del conjunto del gobierno. Y en ese sentido, yo prefiero quedarme con las palabras del presidente del gobierno, que dirigiéndose justamente a mí en el Congreso del PSOE, se comprometió a derogar la reforma laboral.
Álvarez també ha acusat el president del Partit Popular, Pablo Casado, de traïció per amenaçar d'anar fins al final a la Unió Europea per mantenir la reforma laboral del PP al 24è Congrés de l'Empresa Familiar.
I, de fet, el Consell de Ministres aprova aquest dimarts l'avantprojecte del que serà la primera llei de l'habitatge. Entre algunes de les novetats i claus, el text recull la possibilitat de limitar el lloguer, però a falta de redacció final, Com queda aquest punt, Anna?
Es podrà limitar el preu dels lloguers, però només en el que la llei qualifica com a zones tensionades. Seran aquelles on la pujada de preus del lloguer i el subministrament superi el 30% dels ingressos mitjans d'una llar. I quan l'escalada sigui de com a mínim el 5% de l'IPC de la comunitat autònoma en què hi hagi aquella zona.
Perquè ens aclarem tots plegats, Anna, què vol dir zona tensionada?
És una de les altres claus d'aquest projecte de llei. Les comunitats autònomes seran les encarregades de declarar una zona com tensada. Ho podran fer per un període de 3 anys i ampliable en cas que se'n mantinguin les condicions. També s'exigirà un pla de mesures per tal que les autoritats competents resolguin aquesta situació de tensió, ja sigui amb ajuts, mesures per incentivar l'habitatge assequible, entre d'altres.
Pel que fa a canvis fiscals, l'avantprojecte en preveu algun?
El més rellevant és sobre l'impost de béns immobles. Els ajuntaments podran aplicar un recàrrec del 50% a la quota líquida de l'IBI als habitatges buits, sense justificació, més de 2 anys. Del 100% als que portin més de 3 anys i del 150% si el propietari té diversos immobles en el mateix terme municipal en aquestes condicions.
I canvia alguna cosa en desnonaments?
La gran novetat és que els jutjats d'ofici podran suspendre els desnonaments per impagament de lloguer de famílies vulnerables durant 2 mesos, si el demandant és una persona física, i durant 4 mesos si és persona jurídica.
Què s'hi diu sobre la reserva d'habitatge públic?
Doncs el text preveu la reserva del 30% del terra urbanitzat en les noves promocions per habitatge públic i d'aquest percentatge la meitat per al lloguer.
Per cert, també que entitats com el Sindicat de Llogateres creuen que la llei no servirà per baixar els preus dels lloguers com si fa la llei que va aprovar el Parlament. Així ho criticava la portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, en una entrevista al Punt i Seguit.
El que la llei planteja és que les pujades s'impedeixin per tothom, però que en el cas que siguin persones físiques, no estan obligats a baixar el preu. Si tenim en compte la realitat de les nostres ciutats, com per exemple la de Barcelona, on el 70% de l'oferta de lloguer són propietaris i són persones físiques, vol dir que aquests no estarien obligats a baixar el preu.
En plena pandèmica i pel que fa a les dades de la Covid, en les darreres 24 hores la pressió hospitalària s'ha reduït a Catalunya. Avui hi ha 16 persones menys als hospitals catalans. En total hi ha 337 malalts, 91 dels quals a les unitats de cures intensives.
Després de diversos dies pujant, la velocitat de contagi també s'ha reduït i ara és d'1,12, 4 centèsimes menys que ahir. Salut també ha declarat 434 positius nous i 3 defuncions. Pel que fa a la nova variant, la Delta Plus, que és una mica més transmissible que original, les autoritats estan pendents de com evoluciona.
Anem cap a la Palma perquè el volcà Cumbre Vieja està ara en màxima activitat. Ha augmentat l'activitat sísmica a la zona, provocant així terratrèmols amb l'epicentre al sud de l'illa.
Ara per ara, la lava del volcà ja ocupa una superfície de 900 hectàrees. Un nou trencament del con del volcà és el que ha provocat l'augment d'activitat, generant grans rius de lava.
I si fins ara us explicàvem que la millor hora i la més barata per posar la rentadora era entre les 12 de la nit i les 8 del matí, ara això ha canviat.
Sí, ara la millor hora per posar la rentadora és després de dinar. Segons ha anunciat El Mundo, fa 40 dies que l'hora més barata és entre les 3 i les 4 de la tarda.
I avui quin és el preu de la llum, Anna?
Avui és un 4% més barat que ahir. El preu s'enfila als 215 euros al megawatt hora. El preu menys car serà d'entre les 3 i les 4 de la tarda, com us dèiem abans, i el més car serà entre les 8 i les 9 del vespre, quan el preu pujarà fins als 270 euros al megawatt hora. Es tracta del dimarts més car de la història i si ho comparem amb fa un any, avui el preu de la llum és 6 vegades més.
A tot plegat, l'Estat espanyol demana a la Unió Europea fixar el preu de la llum de manera independent com a mesura excepcional.
Ho ha demanat en la reunió de ministres d'energia d'aquest dimarts. Ha plantejat desvincular-se dels preus del mercat elèctric i limitar el preu del gas. El document espanyol, que arriba un dia després que els països nòrdics fessin un front comú contra la reforma del mercat majorista, encara no té el suport de cap altre estat.
Què diu, però, hores d'ara, aquest document?
Que el preu de l'electricitat es vinculi directament al mix de producció nacional per protegir els consumidors de l'excessiu preu dels megawatts. Espanya també ha demanat limitar el preu del gas i ha insistit en la compra conjunta de gas.
I aquest dimarts ha començat el Congrés Mundial del Turisme a Barcelona. El Patrimoni Eclesiàstic és el pol turístic més visitat de Barcelona el 2020.
En total, 8 milions de persones han visitat la ciutat, amb la Basílica de la Sagrada Família com el primer espai i la Catedral de Barcelona, que ocupa el tercer lloc, segons el mateix arquebisbat. El Patrimoni Eclesiàstic també ha estat el més visitat de Catalunya. Ens n'ha parlat el coordinador de Catalunya Sacra, Dani Font, a Ràdio Estel.
Cada vegada més la gent és conscient de que el patrimoni cultural de l'Església està ple de valors, és interessant, és ric, cada vegada està més ben cuidat, cada vegada els responsables són capaços de gestionar-ho millor i, per tant, jo el valoro positivament de que sigui cada vegada un turisme més visitat.
I si fa temps que les criptomonedes, ja ho diré bé, estan a l'ordre del dia, ara l'escola privada internacional St. Peter's School ha decidit incloure en el pla docent des de segon de primària fins a tercer d'ESO la tecnologia blockchain.
Sí, la coordinadora pedagògica del centre, Teresa Ferrer, ha apuntat en una entrevista al matí de Ràdio Estel que la iniciativa ha estat molt ben rebuda per part de les famílies i que no es tracta de substituir cap contingut, sinó d'introduir aquests conceptes que formaran part del futur dels nens de forma natural.
Si és introduir en el currículum de manera natural, seguint una mica les seves converses i les seves inquietuds i, sobretot, guiat molt pel professor, començar a entendre, no?, que hi ha una realitat i que es fan servir euros, dòlars, yen.
En clau internacional continua el cop d'estat al Sudan. L'exèrcit manté el primer ministre emperador desconegut i les comunicacions suspeses.
El Consell de Seguretat de Nacions Unides es reunirà avui en una sessió d'emergència a porta tancada per abordar el cop d'estat perpetrat aquest dilluns per l'exèrcit a Sudan i amenaça amb enterrar el seu camí cap a la democràcia. El pronunciament militar ha estat condemnat de manera categòrica per la comunitat internacional i al país un número molt significatiu de persones s'ha mantingut mobilitzat a la nit i durant les primeres hores del matí per a tractar d'impedir el moviment dels uniformats. De fet, els enfrontaments amb les forces de seguretat van causar ahir la mort de 4 persones.
En plena de successos i quan passen 21 minuts i mig de les 2 de la tarda, la defensa de Rosa Peral, l'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, condemnada a 25 anys de presó per la mort de la seva parella, el també policia Pedro Rodríguez, recorrerà la sentència de l'Audiència de Barcelona, ratificada ja pel Tribunal Suprem davant el Tribunal Constitucional.
Sí, l'advocada de Peral, Olga Arderiu, sosté que no hi ha cap prova de la participació de Rosa Peral en la mort de qui era la seva parella en el moment dels fets. Com ja va al·legar en el recurs inadmès pel Suprem al setembre, Arderiu assegura que se li van negar proves i testimonis clau per a la defensa de Peral i que el veredicte que va estar mancat de motivació. L'altre condemnat pel mateix cas, el també agent i amant de Rosa Peral, Albert López, també va presentar fa uns dies un recurs al Tribunal Constitucional. López va ser condemnat a 20 anys.
A Badalona, una persona ha mort aquest matí després de precipitar-se des del balcó d'un pis que s'estava incendiant.
Segons han informat els bombers de la Generalitat, les flames han afectat un 8è pis de l'edifici ubicat a l'Avinguda del Maresme, al barri de Sant Roc. El pis s'ha cremat del tot i el foc s'ha extingit poc abans de les 9 del matí. Els bombers hi han desplaçat 7 dotacions. Dins del pis incendiat no hi havia ningú més i els veïns del replà i els del 7è pis estaven confinats a casa seva. El servei d'emergències mèdiques ha atès fins a 6 persones més.
Anem cap a Roda de Ter perquè el seu ajuntament a Osona demana la col·laboració ciutadana per localitzar un conductor que va atropellar un nen divendres passat i que va fugir.
Va passar cap a les 8 del vespre a la carretera de Manlleu. Arran de l'accident, el nen es va trencar una cama i va patir contusions. A banda de la crida de l'Ajuntament, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar el conductor.
Per cert que els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest dilluns l'autor de l'incendi que el passat 22 de juliol va cremar 92 hectàrees del Parc Natural del Montgrí i que va obligar a desallotjar 150 persones d'una casa de colònies. A més, van caldre 12 dies per extingir-lo.
El detingut és un home de 54 anys i veí de Torroella de Montgrí. Se l'acusa també de ser l'autor d'11 incendis més durant el passat estiu. Tots els focs començaven a la tarda, alguns en punts simultanis i en zones de difícil accés. El piròman aplicava branques, fulles i pinyes del sotabosc i les encenia amb un encenedor i després marxava caminant.
I per últim, el Festival de Cinema de Sitges, que es va celebrar del 7 al 17 d'octubre, va superar els 100.000 espectadors.
El festival ha apuntat que són dades que estan per sobre de l'assistència de l'any passat, que va fregar les 60.000 persones. Amb aquesta xifra d'assistents, el festival s'apropa als números prepandèmia del 2019, any en què es va comptabilitzar 130.000 assistents.
24 minuts que passen de les 2 de la tarda. Anem cap al Principat d'Andorra perquè Salut crea un test per conèixer els casos de Covid persistent. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Les persones de més de 18 anys que han patit el coronavirus al Principat rebran un SMS amb un enllaç que els dirigirà un qüestionari sobre possibles efectes persistents de la malaltia. L'objectiu és conèixer quantes persones mantenen símptomes 3 mesos després de la data del diagnòstic. El govern andorrà estima que són entre 1.500 i 3.000 les persones que arrosseguen encara a dia d'avui símptomes de la malaltia.
I localitzen el cos sense vida del jove desaparegut des del dissabte al llac d'Angulasters, Andorra.
Lamentablement, les hipòtesis apuntaven cap a aquesta possibilitat després que una persona que passejava pel llac va veure roba i unes claus a la riba i va donar avís a la policia.
I encara parlant d'Andorra, una nena de 3 anys queda sola en un autobús durant 5 hores.
La nena va pujar a l'autobús per anar fins a l'escola a les 9 del matí. Llavors, el Ministeri d'Educació va trucar a la mare per informar-la que la nena no havia anat a l'escola. Van posar-se en contacte amb l'empresa d'autobusos encarregada del transport escolar i d'aquí la companyia va trobar la nena adormida dins del vehicle. Des d'Educació van suspendre de manera provisional a l'acompanyant del torn de matí i van obrir 2 expedients, un a l'empresa d'acompanyants i l'altre a la companyia de transports.
Gràcies, Olma. Anem a Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
L'actualitat esportiva ens porta un dia més a parlar de Ronald Koeman. L'entrenador del Barça ha restat importància a l'escridassada que va rebre la sortida de l'estadi després del Clàssic.
Koeman creu que els que van protagonitzar els incidents són una minoria. Ho ha dit durant la roda de premsa d'aquest migdia prèvia al partit contra el Rayo Vallecano de demà dimecres. Escoltem les paraules que dedica l'entrenador als aficionats que el van insultar i escopir quan sortia del Camp Nou amb el seu cotxe.
Per a mi és més un problema social, que son culés o son gente que para mí tiene problemas de educación y no sabe qué son normas y valores. Y yo creo que el ambiente en el campo, hasta con 0-2 en contra, ha sido todo lo contrario. Y no hay que fijarse mucho en estas personas.
Koeman, com dèiem, ho ha dit fa una estona abans de donar detalls del partit, que el Barça juga demà a Vallecas, corresponent a la jornada 11 de Lliga. L'entrenador s'ha mostrat preocupat per les successives lesions dels seus jugadors. De fet, demà no podrà comptar amb Frankie de Jong, que va acabar clàssic amb una lesió muscular. Qui podria ser titular demà és el Kun Agüero, que, segons Koeman, està en condicions, tot i que no per jugar els 90 minuts. Sobre Ansu Fati ha dit que fins demà al matí no decidirà si el fa jugar o no, tot i que ha entrat en la llista de convocats, una llista on no hi és encara Dembélé, que estarà de baixa uns dies més. En línia general, Ronald Koeman veu l'equip amb possibilitats d'emportar-se els 3 punts de l'estadi de Vallecas.
Si seguimos en la línea en los últimos 3 partidos en casa, yo creo que hay muchas cosas que hemos hecho bien y entonces posibilidades de ganar el partido.
I tot això serà demà, però l'onzena jornada de Lliga ja comença avui amb un Espanyol Atlètic de Bilbao.
Els blanquiblaus tornen a casa després d'empatar 2 davant l'Elx en l'última jornada, malgrat no haver perdut els 2 últims partits que van jugar a l'RCD Stadium contra el Madrid i contra el Cádiz. L'entrenador Vicente Moreno sap que el de demà serà un partit molt complicat.
El equipo pues que más corre de primera división, que más intensidad tiene, que más sprints pega, o sea, a nivel condicional, es el equipo más fuerte de primera división. Esa es la realidad.
L'Espanyol està en bona ratxa, no ha perdut en els 3 últims partits i si guanya superaria el Barça en la classificació per un punt. L'Espanyol té les baixes d'Òscar Gil, Keidi Vare i Miguelón per lesió, però recupera a Òscar Melendo i a Javi Puado, aquest últim, després d'un mes i mig sense jugar a causa d'una pubalgia. El partit es podrà seguir en obert per Gol Televisió a partir d'avui a les 9 de la nit.
I encara en futbol, aquesta tarda a les 4 també juga la selecció espanyola femenina, que s'enfronta amb Ucraïna en el tercer partit per la classificació del Mundial.
Un partit que ve molt marcat per la lesió de la blaugrana Mariona Caldentell, que va haver d'abandonar la concentració a causa d'una lesió en un os del peu esquerre. Espanya ve de guanyar l'amistós contra el Marroc 3-0 el passat divendres i les ucraïneses només han disputat un partit en aquesta fase de grups contra les Illes Fèroe, que van guanyar per 4-0. Per cert, que la capitana blaugrana, Alexia Putellas, es pot convertir avui en la jugadora amb més partits internacionals jugats amb la selecció, un total de 91. I encara en femení ho hem sabut aquest migdia. Les proves mèdiques realitzades aquest dimarts al matí han revelat que la jugadora del Barça, Bruna Vilamana, té una ruptura del lligament creuat del genoll dret. La blaugrana, que es va lesionar durant l'amistós que la selecció espanyola sub-23 va disputar ahir a Portugal, serà intervinguda properament. Nou contratemps, doncs, per a Jonathan Giraldez, perquè pel tipus de lesió podria estar fora dels terrenys de joc fins a i tot més d'un any i mig. Més de mig any, volíem dir.
Més de mig any, eh? Déu-n'hi-do. Tot i així, Déu-n'hi-do. Parlem també de bàsquet, perquè avui hi ha jornada europea. El Barça viatja a Estambul per enfrontar-se al Fenerbahçe i la penya juga a l'Eurocup a casa contra l'Hamburg.
El Barça és el líder invicte de la classificació a l'Eurolliga amb 5 victòries en 5 partits. Segons l'entrenador blaugrana, no serà fàcil el duel contra el Fenerbahçe, que ha catalogat d'equip molt físic, amb el que hauran de defensar molt dur. El partit es disputarà a 3:15 i es podrà seguir per DAZN. Pel que fa a la penya, juga a les 9, el primer partit europeu a casa aquesta temporada. Els badalonins són líders del seu grup després de guanyar a Itàlia en el primer partit contra el Trento. Els de Carles Durant s'afronten el partit amb les baixes de Brandon Paul, Ferran Bassas i Artur Zàgars. Pel que fa a la resta d'informació poliesportiva, aquesta tarda el Barça de Futbol Sala comença la ronda principal de la Champions League a Lituània. Els blaugranes juguen contra el Vitesse Orsha d'aquí a una hora i en directe per Esport 3.
Gràcies, Xavi. 2:15 de la tarda. Olma, què?
Ve publicitat, ara, o...?
Correcte, publicitat.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5. Close your eyes.
Dos minuts que passen de 2:15 de la tarda i encara que sembli mentida, això és un informatiu. Olma Giró, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan.
Encetem la secció que ja no és cultura, de fet.
Ja, què és ara?
All My Loving.
All My Loving, no?
Sí, tal qual.
Una cosa incerta.
Un calés desastre.
Calés desastre. Sí, sí, un calés desastre.
Entès? Un desastre.
No.
Perdó.
No.
Jo crec que... Ja han obert el micro massa tard i sort que ho ha rectificat perquè si no els oients s'haguessin pensat...
No, ha dit un calaix de sastre, jo estic d'acord, eh?
Sí, sí, una mica sí.
A mi m'agraden els calaixos de sastre.
A mi també.
Molt bé. Què ens portes avui?
Jo aviso que avui tinc poca gràcia.
Aviso. Per què això?
Tinc poca gràcia, no sé, avui no tinc el dia graciós. Però començo amb una cosa que potser sí que fa més gracieta. Va. És que avui, senyors i senyores, és el Dia Mundial de les Sogres.
Es un tipo muy habilidoso, me roba la plata, se pone sabroso, él luce mi ropa, se busca una nena y se va a guarachar. Ay, 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 mi
Pero qué suegro tengo.
Què és això, home?
No sé, me l'has escollit a tu, aquesta cançó. No et facis el sorprès.
Correcte. Però és divertida o no?
Sí. És el dia dels sogres en general o de les sogres?
De les sogres.
De les sogres, eh?
Sí.
Vale, perquè sempre es criminalitza aquest col·lectiu enfocat cap a...
Has de dir alguna cosa, sogra? Has de dir alguna cosa, Xavi? Respecte.
Què tal la teva relació amb la teva sogra? Bé?
No tinc cap tipus de queixa.
Cap?
Cap tipus de queixa.
Si en tinguessis, tampoc la diries, no, aquí?
Aquells macarrons al tàper...
Segurament, públicament, no la diria, però... Perquè, a més, som molt oients de ràdio, podria ser que canviem de dial...
Cosa que no ho
farà. A Ràdio Estel.
No, la pregunta és, la teva sogra no t'escolta expressament a Ràdio Estel?
Evidentment, no.
Molt malament. No t'estima. No t'estima, jo ja t'ho dic jo, ara.
Ja
si la sogra no t'estima, ho tens tot perdut.
Ara.
Sí o no? És una mica el món del misteri, no?, el de les sogres. Vull dir, com... Que...
Estàs obrint un meló. Maco, eh?
Avui poden sortir bastants drets bruts d'aquesta secció.
Mira, Jordi Carretero, que vol venir directament al micròfon a explicar unes quantes coses.
No, és que fa gràcia. Què diu?
Diu que és una santa, la seva.
Veus que bé. Tu ets un afortunat, Jordi, digues que sí.
És perquè l'està escoltant.
Sí.
No com la del Xavi, que no l'escolta.
I a la teva li hem d'enviar una abraçada, també, o no?
No, la meva aviat torna a l'abraçada.
Sí? Bé, ja estic content.
Això, si no, amb lo de les sogres fa gràcia, perquè ahir comentàvem que avui seria el dia de les sogres, i allò que comencen a sortir comentaris enmig de la redacció, que tots comencen per... Jo tinc un amic que... Sempre tinc un amic que, no?
Ui.
I em vam sentir un de graciós que una persona, no direm el nom...
No direm el nom,
però té un amic que... té la sintonia de quan truca la seva sogra al telèfon, la de psicosis. Jo ja ho dic tot. Però és un amic, no ens preocupem.
Sí. I no direm el nom perquè, a més, és conegut, sí. Què?
Avui, Joan, també vaig dir-ho ahir. Vull parlar de menjar. Em deixes?
Home, quin clàssic.
Però no és el moment.
Ja trigaves.
No, si parlem de sogres, no podem deixar de parlar de menjar.
Clar, també és veritat.
Veus, aquest és l'enllaç que faltava.
Molt bé,
Xavier.
Chascarrillo.
Aquests esports que us han fet tot.
Hem de trobar... Li aniré a la veu de Ràdio Estel, ja ho sap el Jordi, que m'agrada molt això, que gravi allò de Chascarrillo. Sortirà cada vegada que surti.
Em sembla bona idea, eh?
Sí, i si no, bueno, també,
Olma. És el que t'anava a dir, perquè com que no tinc ni veu ni vot en aquesta secció, ja, jo crec que no fa falta que digui res.
Va, menjar.
No és el meu menjar, perquè ja portem hàbits saludables, eh? Anem millorant. Però el que sí que us puc dir...
Què portes per dinar avui?
No, per dinar no sé. No, he d'arribar a casa. És tristíssim, eh? No tenir un plat calent quan arribes a casa. Això sí que ho diu. Però avui hem esmorzat tots un entrepà de fuet. O sigui, anem bé. Però el que ens vinc a anunciar és que, senyors i senyores, apunteu-vos a la llibreta o el primer que tingueu al davant la pàgina web de Fork, que és forquí en anglès, de Fork Festival, perquè des d'allà podreu gaudir del, al tanto, 50% de descompte a més de 150 restaurants de Barcelona, que ja em sap greu ser barcelonocentristes, però és que mira, em passa a Barcelona, jo, què voleu que hi faci? Tots aquests descomptes els podreu gaudir fins al 28 de novembre, i això sí que ho he estat mirant sense lletra petita. No s'hagi de dir, no. El 50% de descompte, l'únic que pot ser només s'aplica el descompte doncs, a la carta, és a dir, que begudes i menús no entra, però no hi ha més lletra petita que aquesta, o sigui...
Déu-n'hi-do, està bé.
Ho he estat buscant, li surt només Barcelona perquè es planifica els esmorzars de tota la setmana.
També és veritat. Barri de Sants, eh?
Dominem la zona.
Restaurantes en Sants Estació. I aquestes coses.
Para llevar. Joan, jo el que t'anava a dir és que se'ns acaben les excuses per no anar a provar ni el millor shawarma de Barcelona, que torna a estar obert, ni el Mustafa's i vos kebab, jo no sé com dir-t'ho.
Tornem a fer la crida.
Són indirectes.
Tornem a fer la crida.
Jo avui l'he feta per Instagram i crec que no... Però la tornem a fer per aquí.
Tornem a fer la crida. Si Ferran Adrià està escoltant aquest programa, que segur que sí, l'Olma Giró el convida a fer un kebab. Sí. De fet, el millor kebab.
Exacte, és que què més vols? Jo avui l'he obert per Instagram i he dit... Hola, Ferran, tinc una proposta per tu.
Querida Ferran.
Jo espero que em contesti. M'ha contestat?
No sé si és Olma Giró o Elena Francis. Bé, bromes d'aquestes de boomers.
Jo no l'he entesa. He intentat riure perquè dic... Jo què sé, no, li seguirem el rotllo, no? Però qui és l'Elena Francis?
Algú.
No, a veure, algú.
Ja t'ho explicaré algun dia.
Bueno, molt bé, doncs fem...
És la primera Carmen Mola, qui va bé.
Exacte.
Tampoc.
Sí, senyor.
Anna, m'has de donar suport aquí, que tu baixes la mitjana d'edat d'aquest... Jo no entenc res, tu estàs entenent algú.
No, a mi m'acaben de preguntar que per què avui no parlem de hockey.
Mira. Hi ha novetats o no?
Home, avui ha partit.
Ah, no, espera. Aquesta és igual que avui la sogra quan diu jo tinc un amic que... A tu no t'ho ha preguntat ningú. Tu tens una bola de hockey.
Qui juga avui?
Home, juga el Reus. Avui juguen tots. Juga el Reus.
I guanyarà.
I em sembla que hi anirem a veure'l, no, Pau? Pot ser, no?
Sí, fa amb
que
el sí, Pau?
Fa que sí. Home, també és aficionat a l'hoquei.
I avui guanyarà el Reus, eh?
Home, esperem.
Sí,
jo sempre ho espero.
L'esperança és l'últim que es perd, per Anna.
No passa sempre, però...
Per no dir gairebé mai, però l'esperança és l'últim que es perd.
Queda adjudicat a partir d'ara que la informació esportiva estrictament d'hoquei se n'encarrega l'Anna Closa.
Per tant, és Reus Arenys Amunt?
No,
no, què és?
No hi ha Reus. A Sant Sadurní de Noia.
Val.
Jo, a Sant Sadurní de Noia, per l'esport, el que vindria a ser l'esport, no el conec. Pel Cava, sí. Aquí cadascú fa la seva aportació.
Ara això, ja passa del menjar a la beguda.
Clar, no, perquè jo he de continuar amb el menjar. M'esteu parlant de hockey i ara jo com descarrilo un altre cop això del menjar.
Mira, home, què fa en Pau? Mira, quan faixim les mans,
no
que
res.
Sembla que faci malabars amb ous de gallina,
és que,
vol dir que va.
Sí,
eh?
Clar, tots a xerrar i ara jo... Vale, molt bé. Què diem ara, Joan?
Mira, jo tinc apuntat...
No,
Canon de Pachelbel. Anem al Canon de Pachelbel, va. Així relaxem una mica, també, eh?
És que aquesta cançó té una història, i és que ara et venia amb una notícia, mala notícia relacionada amb el menjar, i de fet, aquesta cançó la poso perquè, clar, jo aquest cap de setmana vaig anar amb la meva àvia, a Ripó, i em va dir «Ai, nena, posa'm la cançó de Volver a empezar». I resulta que no és la cançó que es diu Volver a empezar, sinó que és la pel·lícula, la cançó es diu Canon de Pachelbel, però clar, jo em pensava que es deia Volver a empezar i l'he escollida perquè hem de dir que el celler d'en Rafel, que és el gran clàssic dels bars de Sant Antoni, abaixa les persianes per sempre, però tot i que les abaixa per sempre, és un Volver a empezar perquè coses noves vindran, o sigui, tenia tot el sentit.
Això sempre. Per cert, aquest canon, que si poseu canon de Pachelbel a YouTube o qualsevol xarxa i poseu al costat algú així com Chico con guitarra, veureu que fa com 50 cançons noves només amb el canon de Pachelbel, perquè és la que va marcar tendència. De fet, es segueix utilitzant com a canon per als nous èxits de música, és així.
És brutal.
Sí.
Ai, m'encanta.
Són coses molt xules.
Doncs el que dèiem, que ha de baixar les persianes per sempre.
M'encanta, però el que dèiem, eh?
Sí. És que em diu que no tinc
temps. No, tira.
Vull dir que baixa les persianes per sempre, que realment és un dels mítics bars de Sant Antoni. És en Rafael Jornada. Bàsicament ho fa perquè es vol jubilar i també té moltes ganes d'estar amb la seva dona, diu. I a part, a Time Out ha sortit una petita entrevista que m'ha fet gràcia, no? Que diu que, clar, que ell va anunciar que es retirava entre... Espera, que ho tinc apuntat. Entre el 31 de desembre i el 20 de juny del 2022, i com comprendràs, això abarca molt de temps, no?
Sí.
I clar, des que va sortir l'anunci, doncs resulta que ara cada dia li apareix algun mitjà de comunicació local perquè li vol fer un reportatge el dia que tanqui, no? I ell és el que diu que no ho sap, que les coses de Palacio van despacio i que tancar un negoci com aquest doncs no és apagar l'ordinador i guardar el llapis, no? Però, bueno, vull dir, des d'aquí volíem dir que bones aventures el que vingui i que sempre quedarà el record, no?, d'aquest local, que al final confluïen doncs allò jove i allò bé, i tenies clientela octogenària amb joves hipster, no sé, d'aquelles coses que sempre quedaran, no?
Va, deixem de banda la tristesa que ens evoca aquesta cançó, perquè també portem bones notícies, no?
Evidentment, i no sé si ho recordareu, però la setmana passada anunciàvem divendres que al Saló del Manga doncs, va haver-hi un col·lapse total a la web perquè bàsicament tothom es va posar d'acord, bueno, no és que es va posar d'acord, tothom volia i tenia ganes d'anar al Saló del Manga, llavors es van exaurir les entrades i a part, doncs, com que es va col·lapsar, doncs n'hi van haver de duplicades. I què vam dir des d'aquí, recollint el que deies tu abans, Anna?
Mm?
Que no, perdeu l'esperança, que l'esperança és l'últim que esperi, que potser es tornaven a posar a la venda, bueno, tornar a posar a la venda no, perquè seria alliberar entrades que havien quedat col·lapsades.
Ara.
Doncs ha succeït, i avui a partir de les 4, atents, us podeu connectar a la web perquè podeu potser aconseguir entrades pel Saló del Manga de Barcelona.
I ara sí, ens queda molt poquet temps, però no podem deixar de passar la musiqueta de la Giro.
Joan,
el Cirque du Soleil ha anunciat que, al tanto, l'Hospitalet de Llobregat serà el districte cultural escollit per la primera gira europea de la companyia després de la pandèmia.
No, no podia ser un altre,
No podia ser un altre. Ara mateix, la companyia es troba treballant amb èxit amb l'espectacle Joia i el març del 2022 desembarcarà a Catalunya precisament amb un show inspirat en la cultura mexicana. I des d'aquesta secció que no és cultura i no sabem molt bé què és, us deixem amb alegria una cançó que es va publicar el 94.
Mira, gràcies, Roma. Aquesta última informació és la més cultural que has fet.
Ara sí.
Des del 13 de setembre.
És una mica de part.
Tota la raó. Va, escolta'm. Gràcies a tots.
Adéu-siau.
I alegria.
Molt bé, Alba.
L'entrevista.
Mig minut i arribem a 3:45 de la tarda. Ara ens posem més seriosos perquè ahir a les xarxes vaig topar-me amb un tuit. Era de la quarta vegada olímpica en tenis taula i vicepresidenta de la Reial Federació de Tenis Taula, Gàlia Deurach, que començava un fil a Twitter així. El pasado jueves 21 de octubre, cuatro guardias de seguridad de Rodalías le pegaron una paliza a mi novio, rompiéndole un diente, dejándole un ojo morado y varias magulladuras por todo el cuerpo. Ocurrió sobre las 8:30 de la mañana en la estación de Mataró. Nico iba de camino al trabajo, validó su billete y cuando iba a acceder a las vías vio que una interventora tenía retenido a un menor. Nico Canet, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda a tots, gràcies a vosaltres.
El passat 21 d'octubre, llegia en aquest tuit de la teva companya, vas de bon matí cap a la feina, et trobes un menor retingut per una interventora i a partir d'aquí, què és el que passa, Nico?
Bueno, jo en aquell moment, la veritat és que no sé si el menor està retingut o senzillament l'han enganxat de sense aviat, però quan entro a l'estació em crida molt l'atenció aquest noi, perquè bueno, fa una pinta com d'estar nerviós, superat per la situació, i jo mentre m'espero el tren me'l vaig mirant, la revisora es posa per telèfon un moment i sento que ella diu que això, que és menor d'edat, que no va identificat i no sé què, i m'acosto amb la millor de les intencions a parlar amb el noi, a dir-li què tal està, i a partir d'aquí és quan en segons comença tota aquesta bogeria. Arriba primer un guàrdia de seguretat, que és el primer que em dona una empenta, jo ja caic a terra i en segons estic amb quatre persones a sobre rebent cops, agafant-me del coll i bueno, tot un seguit de coses inexplicables, que és el que em va passar.
A partir d'allà quedes retingut, quedes a la seva disposició, com evoluciona tot plegat?
Doncs aquesta gent m'emmanilla, quan ja estic al terra emmanillat, aquesta gent m'aixeca, em mou a un lateral de l'estació i estan emmanillats amb les mans a l'esquena. Em dona una empenta perquè caigui de boca i aquí és quan pico amb la cara a terra, em trenco un dent, bueno, tot una mica...
Nicol, t'ha donat alguna explicació? T'ha donat alguna disculpa?
Mira, just avui m'ha arribat una contestació des de Rodalies, en què sí que em demana disculpes, però a dia d'avui encara no sabem ni a quina empresa pertanyen aquestes quatre persones, ni si aquestes quatre persones segueixen treballant. Bueno, sembla unes disculpes en plan de formulari. Jo vaig trucar atenció al client a Renfe el divendres, sense cap èxit. El divendres, un dia després de l'accident, em vaig presentar com vaig poder a la seva oficina d'atenció al client a Barcelona, sense cap mena de resposta, i tot just avui amb un formulari d'aquests típics, com el que es pot deixar el paraigua oblidat al tren, he rebut aquesta contestació de part seva.
Entenc, Nico, que n'heu fet una denúncia dels fets, i ho dic perquè hi ha càmeres de videovigilància, i per tant entenc que és fàcil de provar-ho tot plegat.
Bueno, jo no sé fins quin punt és fàcil de provar-ho. Entenguem que jo, com has dit al principi, Tinc la gran sort que la meva parella és una persona popular amb un abast mediàtic que se li escapa a molta gent. Aquesta ha sigut la meva sort. Jo no sé ni quines càmeres hi ha a l'estació ni com es veuran les imatges, i pensa que en un judici això deu ser una empresa que factura no sé quants milers d'euros de contracte públic, que deu ser una gran empresa de seguretat amb fantàstics advocats, i per si encara no n'hi hagués prou, doncs amb Renfe ha dit que, bueno, pues que és una empresa pública però d'un volum increïble, i jo sóc una persona que va treballar al matí i es troba en aquesta situació. Llavors, fàcil no ho veig jo de demostrar, com s'ha provat en altres casos.
Ahir parlant amb la Gali a través d'aquest tuit, li deia, no, nosaltres som una ràdio eminentment social i, per tant, creiem que hem de tractar temes com aquest, i, evidentment, si parlàvem amb tu, Nico, volíem parlar amb Renfe. Ens hi hem posat en contacte i des de Renfe ens han assegurat que, i llegeixo textualment el que m'han enviat, investigació oberta, no tolerarem cap acció que estigui fora de la normativa. Et serveixen aquest tipus d'explicacions, Nico?
Bueno, jo no vull centrar-ho en mi, si em serveix a mi o no. A qualsevol persona que estigui més o menys pendent de l'actualitat i de la freqüència d'aquests incidents, si pensem que això és un fet que es va repetint, si les empreses de seguretat no canvien els seus protocols en quant a selecció i formació o regulació d'aquestes persones que treballen, està clar que no canviarà res. Pot ser que aquest senyor o aquestes quatre persones siguin suspeses de feina i potser la setmana que ve no treballen per aquesta empresa, o treballen per una altra i persegueixen fent la mateixa feina. Està clar que aquí hi ha alguna cosa que està fallant, perquè no podem veure la mateixa notícia repetida de forma periòdica i fixar-nos en l'anècdota de, doncs mira, avui ha sigut un event en un noi a Mataró, i demà o la setmana que ve doncs serà una noia de Terrassa, i la setmana passada va ser aquella noia a Sants. El problema és no és una anècdota, això. És una cosa que es va repetint i sembla que a ningú li interessa, perquè això és notícia avui, però demà o demà passat hi haurà una altra cosa i se'ns haurà oblidat.
Jo crec que, a més de tot plegat, i com bé comentes, vull especificar no només les lesions que has patit, que es poden veure a través de les fotografies de la xarxa, sinó com estàs, és a dir, com li deixa una persona que li passi un fet com aquest. Per tant, com estàs a dia d'avui, Nico, després de 5 dies?
Doncs et diria que com millor em vaig trobant físicament, més conscient soc de que a nivell mental això és dur. I jo estic fent aquest esforç de, o ara parlar amb tu, o parlar amb els teus companys, i explicar i reviure aquests fets, i això és dur. I torno a repetir-ho. No ho estic fent per mi, perquè a mi, per desgràcia, això ja m'ha passat. I això ja no podem canviar-ho. Però el que realment em tocaria la moral és que això es repeteixi. Hi ha un problema aquí i sembla que ningú fa res.
Nico Caret. Queda molt clar. Moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres i exposar-ho també a Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Una abraçada molt
forta. A vosaltres. Moltes gràcies.
Vinga, 8 minuts que ens queden per arribar a les 3 de la tarda abans d'arribar-hi, però com cada dimarts, ja ho saben, ens acompanya també el doctor Carlos Moslares, degà de l'IQS School of Management, l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull, per parlar precisament d'això, de la butxaca i dels temes econòmics que afecten el nostre dia a dia, encara que no ho sembli. Doctor Moslares, molt bona tarda, gràcies una setmana més.
Molt bona tarda.
Avui volíem començar parlant de la reforma laboral, i ho dic perquè ara n'estem sentint molt a parlar, com sempre que hi ha una modificació i després se'ns oblida tots plegats. Si ens hem de situar, ho hem de fer amb la reforma laboral del Partit Popular del 2012, una llei controvertida per una sèrie de punts, com per exemple l'acomiadament improcedent, les raons econòmiques d'acomiadament, els contractes de formació i aprenentatge. Doctor Moslares, és una llei que s'havia de canviar? I, evidentment, en aquesta pregunta deixi'm deixar clar, ja ho sabem tots, però jo vull deixar-ho molt clar, que parlem en termes econòmics que ens afecten a tots. No estic preguntant ni molt menys la seva opinió política, sinó la seva opinió acadèmica. Per tant, és una llei que s'ha de canviar?
Bueno, jo utilitzaria un altre terme, que és modificar. Clar, les modificacions poden ser substancials o no tant. És difícil també dir, sigui del signe polític que sigui, que tota una llei s'ha de modificar al 100%, anem a dir-ho així. I aleshores, doncs, jo crec que hi havia alguns temes que ben intencionats, anem a dir-ho així, sobretot per incrementar l'ocupació en determinats col·lectius minoritaris, també per promoure, anem a dir, per exemple, coses com que els contractes temporals no podien anar més enllà dels 24 mesos i bonificacions a la Seguretat Social, doncs, per contractes indefinits, però la realitat és que no podem atribuir després del 2012 que la reducció i l'increment de l'ocupació fos degut només a aquesta llei. Aquesta llei també hi havia elements, evidentment, molt controversials, com l'acomiadament per baixes laborals encadenades, per exemple. Hi havia, és a dir, que hi havia temes molt controversials, que fins a quin punt això contribuir, anem a dir, directament a la creació de més ocupació i de més qualitat. La realitat és que la temporalitat, malauradament, en el cas d'Espanya, no ha minvat pràcticament, i aleshores aquest era un dels objectius. I la contractació o contractes indefinits, anem a dir que no podem atribuir, quan hem tingut algun increment des del 2012 cap aquí, que ha estat atribuïble a la llei. Recordem també que a partir del 2012 veníem de la crisi financera del 2008, de la bombolla immobiliària, i per tant hi ha hagut uns quants anys, fins que hem arribat al Covid, de recuperació, però no només a Espanya, sinó al context internacional i concretament també d'Europa.
Tot plegat, si mirem cap enrere, però si mirem cap endavant, doctor Moslares, quins han de ser, al seu parer, els principals reptes d'una nova reforma laboral?
A veure, els principals reptes és que jo diria que amb una reforma laboral jo crec que aquí hi ha d'intervenir també altres factors que van més en relació també al tema de la formació i de creació de polítiques industrials i de promoció d'aquesta creació del teixit productiu espanyol. Mentre tinguem molts llocs de treball de poca qualificació, doncs aquesta temporalitat jo crec que serà difícil que per un real decret de reforma laboral, sigui del signe que sigui, doncs faci o giri, anem a dir, perquè de reformes laborals recordem que en aquest país ja n'hem tingut unes quantes.
Això afecta a l'economia d'alguna manera? És a dir, que passi, per exemple, com amb la mateixa llei d'educació, que cada govern que hi ha canvia?
Sí, per això és el que estava dient, no? Que encara que es faci ara ajustaments, jo no crec, vaja, que quedi, bueno, no ho sé, o es deroga i es substitueix per un altre, però jo crec que els problemes de l'economia espanyola són una mica més profuns. Tant de bo que una llei de reforma laboral solventés els problemes que tenim d'atur juvenil, d'abandonament, i que va en relació, abandonament del sistema escolar o fracàs escolar, de potenciar molt més la implantació d'empreses tecnològiques i tenir també, evidentment, la preparació dels nostres joves. És a dir, que són molts factors els que intervenen al final per a aquesta creació de llocs de treball, d'empleo, d'alta qualitat, i normalment això també porta associat una menor temporalitat. Sí. En el cas aquesta, per exemple, que una de les coses que es perseguia, que no allargar contractes temporals més de 24 mesos, també deixava en safata de plata l'acomiadament sense cap mena de cost. També una de les coses que incorporava aquesta llei era limitar, evidentment, o reduir el cost d'acomiadament i també trobar causes que poguessin justificar el reduir plantilles. En alguns casos es pot entendre fins a cert punt, però, clar, normalment també les normes De vegades una norma també es pot utilitzar de forma una mica capciosa, si, o anem a dir no tan ben intencionada, que és allò de, bueno, renovar contractes per 24 mesos, automàticament acomiadament sense cap cost, i una altra vegada contractar, és a dir, que és una mica el peix que es menja la cua, no? Que és una mica un cercle viciós per al qual lo que presumptament volia reduir, que era aquesta temporalitat, la mateixa llei després se li busca l'altra, la porta de sortida, i al final això es converteix en que no assoleix l'objectiu que, amb bona intencionalitat, a lo millor els que ho van legislar ho perseguien. Jo continuo pensant que a Espanya jo crec que els esforços han de venir per aquí. La llei de reforma laboral, evidentment, avui en dia el tema d'una certa flexibilitat és necessària, però també és molt més, encara molt més important, fer polítiques molt més proactives per precisament no deixar un segment de la població, i sobretot de la població desocupada, i sobretot a llarg termini, sense possibilitats de reciclar-se, sense possibilitats de, certament, haver una política molt proactiva en aquest sentit de formació.
Doctor.
I que pugui possibilitar que s'incorporin les noves.
Doctor, ho hem de deixar aquí. Carlos Moslar és degà de l'IQS School of Management, l'Observatori d'Economia Internacional i Financera de la Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies una setmana més. L'escoltem la propera setmana, més temps si fa falta. Gràcies, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada a tots.
A punt d'arribar a les 3 de la tarda, us deixem amb Toni Marín, tot el seu equip. Nosaltres ho deixem aquí.